Cellers Maset t'ofereix la tertúlia esportiva.
A mi deixa'm en pau ja d'una punyetera vegada, perquè ja no puc amb tantes coses. O sigui, per començar, aviso, 12:45, roda de premsa de Alberto Núñez Feijó a Gènova. 1:00, compareixença conjunta, roda de premsa Joan Laporta amb Xavi Hernández. A 1:00, per cert, avui no hi haurà vostè primer a RAC1, i a partir de 1:00 ens dediquem en cos i ànima en aquesta roda de premsa del president i de l'entrenador del Barça. Mira el Rico, 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 bon dia.
Bon dia, Egunon.
Què tal, Roger Saperes? Bon dia.
Bon dia, Basté.
Hola, Anaïs Martí.
Bon dia.
Bon dia. Jo de bo. De debò us ho dic, eh? De debò us ho dic. Aviam, perquè passen coses i hi ha gent que... el club que s'emprenya i... bueno, i no... no. Aviam, Anaïs, corregeix-me, que tots esteu molt ben informats, eh? Tots esteu molt ben informats, però corregiu-me, eh? Et consta que hi ha una junta directiva, com hem comentat aquest matí, Joan Laporta ratifica amb els seus companys de junta que aquesta nit el veurà i que deixarà de ser entrenador del Barça?
A mi el que em consta és que a la reunió de la junta directiva d'ahir, que va durar moltes hores, es van dir moltes coses i que va haver-hi un moment on molta gent veia l'entrenador més fora que dins.
Efectivament. Tal qual. Per tant, tothom deia que hi ha fora.
Però també sé que al final les decisions en un club que és tan emocional, perquè al final el Barça és molt emocional, les acaben prenent quatre persones amb la porta que rodeja del seu nucli, on hi havia, per exemple, el vicepresident esportiu Rafa Juste, que ell era molt, molt, molt partidari des de fa temps que Xavi havia de continuar, i que la porta es deixa aconsellar molt bé per aquest nucli, que són, al final, els que acaben prenent les decisions.
Avui he dit una cosa, que m'he explicat que Edu Polo m'ha enviat un missatge. Edu Polo és una persona que està al voltant de Xavi, en què aquí hi ha algú del club en aquests moments, que explicava, que va intoxicant, dient que Xavi vol cobrar el seu any de contracte. Aquest any de contracte, i que per això acceptaria fins i tot que li canviessin els físios i fins i tot el segon entrenador, cosa que em semblaria... L'entrenador va amb qui li dona la gana, no va amb qui li diu el director esportiu. És a dir, si tu ara, al segle XXI, t'arriba l'entrenador i diu, mira, avui posaré aquest i altre. Sorprendria molt que es carregués a l'entrenador. L'Edu m'ha enviat un missatge, has trobat-lo aquí mig del Mare Magnum d'aquest matí. L'Edu m'ha dit aquest matí que era fals que vol cobrar l'any pendent. Que aquesta setmana han colat diverses mentides gent de l'entorn del Baja dins del Barça. I que, evidentment, i que Xavi tenia la intenció de marxar sense cobrar. Estàs d'acord amb això, Miguel?
Sí, estic d'acord. Naturalment, si es queda, ha de cobrar el seu contracte. Mm. I si marxava, no cobrava, i, a més, crec recordar que va ser una afirmació explícita del Xavi amb una roda de premsa que va dir que naturalment marxava per donar-li l'any de contracte que li quedava. Vull dir que no... Això tot no ens pot estranyar que sigui com és, perquè és la màxima naturalitat. Mm. Si continues, cobres. Si marxes, no, si marxes tu, no cobres.
Clar, clar. Aquesta és una. Després, diverses coses, la porta estava disposat a no acceptar que Xavi es quedés.
Bueno, després... Xavi qui demana continuar i qui...
Llavors hi ha una reunió... Després una reunió, jo t'ho explico. Hi ha una reunió amb Xavi Deco i amb Alejandro Echevarría a la Ciutat Esportiva, on se li diu que el president no té clar la seva continuïtat. Això passa. Se reuneixen Laporta, Deco, Alejandro Echevarría, Xavi... I li diuen, Laporta no, Xavi, Deco, Alejandro Echevarría, on diuen que Laporta no té clar que continuï. Llavors és quan es decideix anar directament a casa de Joan Laporta. se'n van tots cap a casa de Joan Laporta. La primera entrada de la casa de Joan Laporta, qui va? Roser, explica'm qui va ara, aquella. La primera entrada de Joan Laporta, qui entra allà? Joan Laporta, està Joan Laporta?
Rafa Juste és qui estava al domicili de Joan Laporta. Uh-huh. I després d'aquesta reunió que tu dius a la Ciutat Esportiva, el primer en arribar és Deco, que va en cotxe amb Alejandro Echevarría, i després arriba Xavi.
Allà, Xavi agafa la flauta i fa de flautista de Melín. I em diràs, què coi vol dir flautista de Melín? Doncs que fa un discurs que veu que els deixa tots, d'estabilitat,
d'humilitat,
de continuïtat, de confiança en l'equip...
Això de la banqueta no el faré més.
De que crec en l'equip, que efectivament que s'ha passat amb el tema de la banqueta i tal. I Joan Laporta, quan veu aquest discurs, com que és més col·lega el pal de la bandera, agafa el discurs i el fa seu. I diu, hòstia, pues sí. I tot allò que semblava unes hores abans, que havia parlat amb la Junta, de que veu clar que la continuïtat és que no, canvia i diu que sí. I és més, fa una estona m'han dit que Xavi no posa cap condició. ¿Voy bien? Diu que sí, Miguel Rico. Que Xavi no posa cap condició. Per cert, Edu, corta, tot això, agafa-ho i envia-li amb el Xavi, perquè si no s'emprenyarà com una mona.
Cap de condició respecte a exigència de fitxatges d'un nivell determinat.
Correcte.
Assumir que el Barça farà el que podrà.
Sí, no, ahir Rafa Juste és molt contundent.
Per cert, que Rafa Juste també... Rafa Juste, que regala-li una carxofa i que vagi pels passadissos del Camp Nou parlant amb la carxofa, perquè, clar, surt allà, després surt Enric Masip, que diu que no hi ha... Enric Masip ahir té més credibilitat que Rafa Juste. Rafa Juste ja semblava Nicolau Casaus de la Fuente i Gené dient que, bueno...
Unanimitat.
La notícia és que no hi ha notícia. Doncs surt ahir dient, no, hi ha unanimitat. Escolta, prou. Que cony ha d'haver-hi unanimitat? Hi havia unanimitat per fotre'l fora.
No, va ser molt més sincer Masip, que va dir tothom té les seves idees, però hem de remar tots en el mateix sentit.
Llavors resulta que res de condicions per part d'en Xavi, en diuen, i al revés, tot això és que ho he apuntat aquí, li diuen que volen més coordinació amb Deco, que no n'hi ha hagut aquests últims temps, i revisar, sobretot, l'apartat de la preparació física, de fer canvis al gimnàs i amb els fisios. Per què? Perquè ho reclamen els jugadors.
I pels sous.
Pels sous. Pels ous, no pels ous, pels sous. Pels sous.
I perquè s'enyora una figura de club amb aquesta àrea, tipus Paco Ceirulo.
Correcte.
Que pugui informar a la junta directiva de com ell evalua la feina del departament.
Xavi, llavors s'entrega. La idea del club i de Laporta i del Sallà presents és reforçar la figura de Deco davant de Xavi. I així estem.
Bueno, això, és una feinada de por, ara, eh?
Això és el que va passar. Mm. Això és el que va passar. És a dir, i no sé si el Miguel Rico, l'Anaïs o el Roger ho intent, però perquè espai, temps. O sigui, això no... És així. O sigui, la història... Torno a repetir, eh? Torno a repetir. Primer de tot, la porta a la Junta diu que... Déu! Informa. És el que jo poso una pilulada pensant que tothom ho sabia, això, que informa i adéu. Després se'n van Deco, Alejandro Echevarría i Xavi es reuneixen, dient que Laporta se'l vol carregar. Llavors, se'n van a casa de a la nit se'n van a casa de Joan Laporta, a l'àtic aquest que hi ha a l'Avinguda Diagonal, molt a prop del Presidio Sofia, on estaven ahir totes les càmeres del món mundial. I llavors, allà, Xavi fa un discurs de molt de Xavi futbolista. És que algú m'ha dit que semblava un Xavi futbolista. Dient, hòstia, calma, fem una temporada tranquil·la, estabilitat, credibilitat, és veritat, reconeixent errors... Fa un discurs, es veu que Laporta es queda enamorat d'aquell discurs. Queda enamorat del discurs. I en aquell moment, ara em diuen, de debò, m'ho han dit fa una estona i ara m'ho tornen a dir, que és que Laporta, que anava que no... Llavors diu que sí, perquè l'enamora aquell discurs. I em diuen que Xavi no demana res. Que és veritat, que és Deco, i que diu que, escolta, que físicament l'equip no ha anat bé, que això dels preparadors físics fora, i que busquem una manera de poder entregar-nos amb un tema físic de l'equip. I de millorar el tema físic de l'equip. Sí. Perquè es veu que hi ha gent que ja porta el seu preparador físic.
Sí, el 85 o 90% de la plantilla té el propi preparador.
Però això és un... És habitual en el, en sí, el futbol bueno, d'elit ells... que els futbolistes tinguin el seu
sí,
propi equip per reforçar-se.
Ells saben que hi ha hagut algun dia de les últimes setmanes que està programat descans i els jugadors han demanat entrenar.
Sí, sí, però vull dir que de forma paral·lela és bastant habitual que els jugadors funcionin el servei de preparació aquest, física és molt habitual que ara
que
aquí
servei...
tothom fa pilates, tothom es cuida al marge, tothom té un gimnàs a casa.
Que el servei que fan aquests preparadors físics és de reforç perquè amb el que fan no tenen prou. I per una altra part, tots sabeu que hi ha determinats jugadors que han reconegut que des de que el Xavi va dir que marxava, la explicació més raonable a la millora amb el rendiment és que havia augmentat considerablement la intensitat dels entrenaments.
Què ha de dir Roger Saperes, què ha de dir Anaïs Martí, Miguel Rico d'aquí uns moments?
El món a RAC 1 amb Jordi Basté.
Ai, de bo, és que... Que encara plou? Els missatges, dic.
Bueno, és que és un no parar, això. És un no parar. És un no parar, perquè també es diu que si el pibi aquest està emprenyat com una mona, perquè també havien parlat amb ell i que semblava que estigués mig fet,
bueno,
com a
que...
seu primera alternativa, la de Hansi Flick, tot i que era la primera B. La primera alternativa sempre ha estat Rafa Márquez, sempre per un tema econòmic.
Sí. Isabi porta moltes setmanes venint a veure partits a Montjuïc amb uns quants seients reservats, i no parlo d'un partit ni de dos ni de tres. Uns quants.
L'amic Hansi Flick va ser avaluat pels jugadors de la plantilla que han tingut tracte directe amb ell, concretament Ter Stegen i Lewandowski.
Mm.
El gran titular que es pot extraure de l'anàlisi o de la valoració de Ter Stegen i Lewandowski és que Hansi Flick és molt bon tio.
Hi ha una cosa que per aquí me te'n recordes quan jugàvem de petits? Por aquí m'han preguntado i por aquí m'han contestado. Que era una cosa que no tenia cap sentit. Jo no he dit mai que la Junta del Barça va votar per unanimitat que Xavi Hernández no continués com a entrenador. No es va votar. No es va votar res. El que passa és que va anar la porta amb un informe que se'l anava a carregar i els altres estaven d'acord que això pogués passar. El que passa és que tot va canviar, repeteixo, eh? O sigui, el que ho canvia tot és el discurs de Xavi en aquest sopar.
També et dic que un discurs sigui capaç de canviar tota una planificació esportiva...
Totalment d'acord,
eh? A mi, sincerament, em preocupa una
però
mica...
T'estranya? T'estranya en ells o no?
No m'estranya, no. Però això no vol dir que no em deixi perplexa, perquè al final tu, quan estàs muntant un projecte i l'entrenador et diu al mes de gener que marxa i que no seguirà, la teva obligació és buscar una alternativa. I jo entenc que si quan ve Xavi et fa un discurs emocional i amb això et convenç, és perquè realment no hi havia alternatives. No? Quin era el pla? Rafa Márquez no convencia. Hansi Flick acaba d'explicar al Miguel Rico què passava. Clar, això tampoc és... crec que el Barça també és molt víctima del seu context econòmic i insisteixo, i emocional, de que al final has de prendre decisions per conveniència, perquè realment...
Oi!
No, la situació no acompanya.
És que em passa el mateix que tu.
I no final, paren, no?
No.
Clar, i al final acabarem veient si la decisió s'ha pres des de la confiança i la convicció, no? Que això ho marcaran els títols i si la pilota entra o no.
De dir que, a més d'aquests jugadors que he citat jo, també se li va consultar a Gundogan i que va dir que era més aviat tou.
Hansi Flick.
Que sí, que és un sinònim de bon tio.
Sí, tot el que guanya és una cara seva.
Justament el Barça el que no necessita és un entrenador...
Bona persona.
Tou.
Però, en general, no? És a dir, a mi el que se'm fa estrany és que a 24 d'abril que estem... És a dir,
25
ja d'abril, el que hagi decantat, no, la moneda de la continuïtat de Xavi hagi estat aquest discurs, no? És a dir, jo crec que en una situació normal i en un club com el Barça, si un entrenador al mes de gener ha anunciat que no seguirà, el més possible és que si s'ho repensa al mes d'abril li hagin de dir, doncs em sap greu que t'ho hagi repensat perquè ja ho teníem treballat, la persona que està aquí al càrrec tenia el pla A, B, C, D, E, tu has decidit marxar, mira les opcions que tenien i ja el tenim lligat. Perquè tu a 24 d'abril, si ahir Xavi no convenç amb el seu discurs, què, t'has de posar aquestes alçades a fer la planificació, a decidir qui fitxes, a qui no, o al revés, si tu canvies i no és Hansi Flick, llavors Márquez ja ho tenies parlat, què faries, els jugadors ja tenien clar que es quedarien amb aquest entrenador, no sé, a mi em sembla molt arriscat fiar-ho tot aquest discurs. Ja sabem que el president és una persona emocional i que segurament ha pres decisions així que li han sortit bé, com la sudia la de Guardiola, no? Quan tothom era Mourinho, però crec que fiar-ho tot a que sempre sortirà bé així és molt arriscat, perquè jo crec que una convicció, una decisió com la que s'havia de prendre, jo crec que ha de ser amb molta convicció, i és el que justament no em transmet aquesta decisió per les dues parts.
A mi el que veig amb la decisió és un problema de credibilitat compromesa tant per part de l'entrenador com per part del president. Sí. L'entrenador va estar taxatiu en diferents innumerables rodes de premsa.
Últimament tant, no tant, tants, Miguel.
Sí, bé, però d'acord, és que, bueno, però és que quan tu et comprometes a fer una cosa no cal repetir-la 25 vegades.
O sigui, però ja també podem canviar d'opinió.
Sí, podem canviar d'opinió, però tan transcendent i tan ràpid potser no. Però és que el que a mi em consta que és que mentre Xavi a la roda de premsa, a tu i a altres companys que cobrien la roda de premsa, de que res havia canviat, ell estava parlant amb el club per voler continuar.
I a mi el que em consta també és que a l'altra banda també hi havia gent que li estava dient que, sisplau, que s'ho repensés.
Sí,
vull dir que just i més gent. I després bueno, tens una plantilla amb gent jove que també li demana. I enllaces 13 partits seguits, arribes als quarts de final i penses, ostres, doncs per què no? I canvies d'opinió. I jo crec que això tampoc no s'ha de matar, Xavi, perquè hagi decidit canviar d'opinió.
Jo no l'estic matant.
No, no, ho sé, no parlo per tu, parlo que hi ha molta gent que diu, home, és que si dius això ho vas a complir.
Hi ha un problema de credibilitat, perquè com tu bé expliques, cadascú diu el que li convé al lloc que li convé i no vol dir que diguin la mateixa cosa. És molt probable, bueno, de fet, és així, diuen la contrària, però també tenim un president que va dir, sense cap possibilitat d'equívoc, que perdre portaria conseqüències.
Ahir ja va dir Rafael Juste que això era matisos.
Bueno, sí, tot el que es diu
a 24 d'abril tot també està matisat.
Que quan tu dius que guanyaràs el triplet és amb matisos, que vol dir que si no guanyes les tres coses ni pots guanyar dos, i si no pots guanyar dos ni guanyes una, ara ja és molt matitzar passar del triplet a no guanyar res.
Sí, sí. Jo crec que hi va haver un moment, com a mínim jo personalment, que és quan Xavi va començar a dir a dia d'avui no ha canviat res. Aquest a dia d'avui jo ja vaig començar a interpretar que alguna cosa estava variant, perquè ell sempre s'aferrava a dia d'avui, jo crec, pensant de dir, si algun dia ha de sortir, jo estava parlant estrictament del present i d'aquest dia.
La qüestió és no dic res que no sigui sorprenent, és a dir, va haver-hi unes trobades, Xavi s'ha vist en aquests últims temps amb periodistes i amb gent i tal, i va haver-hi una trobada amb gent d'aquest grup, d'aquest grup, vull dir, menys la planta 15, la resta. Amb Xavi i companyia, que Xavi estava convençut que faria un any sabàtic.
I algú del seu sàquet va dir...
Nosaltres no hi érem, els de RAC1 no hi érem, però en Guàrdia Bon Deportivo sí, i això sí que m'ho va explicar.
Que això algú de la seva directa confiança va dir que potser en lloc d'un serien dos...
I ara, per mi, aquesta és una de les grans qüestions de la roda de premsa, no? És a dir, preguntar-li a Xavi o saber què ha canviat.
Això.
Correcte, aquesta és la pregunta.
Tota la llista que ell dona de coses, de dir, no puc més, entrenar al Barça és molt dur, la pressió, l'entorn és insuportable... és a dir, de tot això, què ha canviat?
Jo crec que amb l'entorn ell vol començar a cosir.
Mm-hmm. Sí, i està molt bé, i si es veu amb forces, doncs serà interessant a explicar-ho, no?
El problema és que hem vist un Xavi que segurament no era el que coneixíem
de l'època de futbolista.
Jo també t'he dit.
Però hi havia una altra qüestió, que era que ell també ho ha anat dient, i potser no públicament, que era el tema de que la continuïtat també era, si se li podien donar unes certes garanties esportives. Per què? Perquè si no, tornaríem a estar en la mateixa situació de dir, el sostre de l'equip serà el mateix, la crítica de l'entorn serà la mateixa i no la podré suportar de la mateixa manera.
Sí, sí.
Si això no ha canviat, perquè ha acceptat seguir sense aquestes garanties, d'on ha tret la força o què és el que li dona aquesta convicció a Xavi?
Aquesta va ser la base del seu discurs.
Per tant, a veure com recomposa el relat, i per mi el club també, d'alguna manera, el seu relat no està lineal. És veritat que la porta, a nivell del que ha expressat, sí que ha dit sempre que volia que Xavi continués, però després de l'eliminació amb el PSG, el nom de Márquez ja apareix allà.
Home, però és que estava fet!
Per això... És a dir, que el club també ha fet
per l'amor de Déu.
El tema de veure ara, en aquesta roda de premsa, com recomposen el seu relat i com lliga, no? La decisió de Xavi amb la del club serà interessant.
Sí, però Márquez tampoc acaba de generar el suficient consens, i entenc que el president, que és qui acaba decidint, no, perquè no oblidem que no es podien equivocar ara tampoc amb la tria de l'entrenador, perquè si tu tries un altre entrenador i no et funciona, el focus deixa d'estar a la banqueta per començar a mirar cap a la llotja. D'aquesta manera, si tu segueixes apostant per Xavi, el focus és més ample, no? Perquè al final Xavi no deixa de ser un escut davant de tot el que passa. I d'això de la planificació, a mi sí que m'expliquen que ahir se li va dir a l'entrenador, que a Xavi, que el Barça és força optimista en poder fitxar aquest estiu amb la norma de l'UAU, és a dir, que si vens un futbolista pots ocupar l'espai salarial amb una altra opció, clar.
Però ho estem fiant també a una cosa que ja li ha passat,
en els últims estius, sí, i tampoc, i que sí que estaven en la línia del que comentava el Basté abans de treballar amb Deco i d'anar més junts, perquè la sensació que tenies al final de la planificació esportiva de l'any passat és que s'havien portat futbolistes que a l'entrenador no li feien el pes, parlo de Cancelo i de Joao Félix cedits, i que, clar, també teníem l'entrenador del Barça anar a veure Bernardo Silva, a Zubimendi, i conversant amb ells i treballant-s'ho, perquè al final t'acaben dient que no, que això tampoc és massa seriós, no? Si tu has d'anar a fitxar jugadors, que sàpigues que podràs fer-ho.
No,
perquè
que...
si no, anar venent el relat...
Al Barça ja li ha passat...
Un segon, perdona, Miguel, 11 i 13, un segon, si ja tornem.
El món a RAC 1, amb Jordi Basté.
Bueno, però això, mira, és un quart de 12. Recordeu, a la 1, a la roda de premsa de Joan Laporta i de Xavi Hernández, roda de premsa. En principi, ahir s'havia contemplat la possibilitat de que fos una entrevista de Joan Laporta als mitjans oficials del club. Finalment, amb molt bon senderi...
Ho van discutir a la reunió aquesta de la tarda i no sabien què fer, si primer que parlessin Xavi i Deco...
Jo crec que Àlex Santos va apretar molt les coses com són perquè fes rodes de premsa.
El que vol tothom és escoltar particularment a Xavi per veure com ha estat la reconversió. I per cert, aprofito per, amb aquest to crític que ha tingut aquesta tertúlia, jo li vull reconèixer al Xavi que potser no ha guanyat cap títol aquest any, però sí que ha posat les bases perquè jugadors que hauran d'estar-li agraïts tota la vida aixecaran molts títols amb el Barça, tipo Lamin, tipo Fermín, tipo Cubarsí, tipo Forn, i crec que això tindrà continuïtat la propera temporada. Potser no ha estat un entrenador bo amb el sentit de resultats immediats. L'any passat va guanyar la Lliga pel l'equip, però és cert que ha dotat esportivament i naturalment econòmicament, perquè aquests futbolistes tenen un valor, ha dotat el club d'uns potencials que abans no tenia.
Una última hora, que és veritat, eh? L'Audiència Nacional ha accedit a la petició de Xavi Hernández de que se li suspengui cautelarment el pagament d'una sanció milionària imposada per Hisenda pel prejudici d'impossible reparació que li causaria en tenir que fer-ho donada la seva solvència econòmica actual. D'aquesta forma, i segons consta en un auto al que ha tingut accés El Periódico d'Espanya, que és el grup del Periódico de Catalunya, l'entrenador del Barça va aconseguir el passat 27 de març
que se li congelessin l'abonament de 2,8 milions d'euros i els potencials interessos derivats, sempre i quan Xavi demostrés aquest prejudici que ha argumentat. De pagar-se finalment aquests 2,8 milions, s'haurien sumat als més de 7 milions i mig d'euros que ja li té frenats el fisc. Això, jo ara
estic una mica marejat, però m'agradaria...
En aquest sentit, Xavi, repeteixo, és una informació que si no, el periòdico la trobareu ara perquè me l'acaben de passar. En aquest sentit, Xavi alega que l'immediat pagament del deute li causaria prejudicis d'impossible reparació considerant la seva situació patrimonial i de solvència actual. Ara potser entenc més coses. L'elevat import de la sanció i sobretot el fet d'haver tingut que pagar al passat deutes molt elevades amb la hisenda pública com conseqüència de les diverses regularitzacions tributàries a la que s'ha vist sotmès pel concepte de l'IRPF dels anys 2000 a 2014. Actualment records que han estat recorregudes a la pròpia Audiència Nacional. Segons aquesta informació, repeteixo, aquests 2,8 milions d'euros en concepte de sanció que li reclamava ara l'agència tributària corresponen per la seva part a l'IRPF del 2015, un exercici pel que Xavi va aconseguir que el 2015 devia estar a 15.
El 2015 guanyava l'any
de Berlín.
L'any de Berlín.
És l'any en què marxa
un
Xavi.
Un exercici amb el que Xavi va aconseguir que el Tribunal Econòmic Administratiu Central li donés la raó de manera parcial en la liquidació, encara que no sigui amb el tema sancionador. Xavi ha aconseguit recentment algunes victòries als tribunals davant d'Hisenda, les coses com siguin, com ja va passar. Xavi és de la teoria Gerard Piqué, que és, si Hisenda ve per mi, jo vaig per Hisenda.
Xavi Alonso.
Exactament. Altres paguen i s'estalvien el problema. Ell ha aconseguit victòries als tribunals. Sembla que a mitjans del desembre passat Xavi va aconseguir portar alguns d'aquests litigis amb el fisc fins al Tribunal Suprem per intentar demostrar que la manera en què va tributar els tres drets d'imatge, que és el problema on hi ha el problema, van ser correcta i no només parcial. Per tant, la notícia seria que, repeteixo, informa el periòdico Alberto Muñoz, l'Audiència Nacional ha accedit a la petició de Xavi Hernández de que se'l suspengui cautelarment el pagament d'una sanció milionària imposada per Hisenda pel perjuicio d'impossible reparació que li causaria l'haver de pagar donada la seva solvència actual. D'aquesta manera, segons el periòdico, l'entrenador del Barça va aconseguir el 27 de març, és a dir, fa un mes pràcticament, que es congelés el pagament de 2,8 milions d'euros i els interessos, sempre i quan Xavi demostrés aquest perjudici que va argumentar. De pagar-se finalment, aquests 2,8 milions s'haurien sumat els més de 7 milions i mig que ja li té, que els té possessió al fisc, retinguts. Per tant, estaríem parlant de pràcticament 10 milions d'euros.
No em trobo bé.
Com?
Que no em trobo bé.
Jo tampoc.
Em marejo amb aquestes quantitats.
Repeteixo aquesta informació que estic ara, ja em perdo.
Però escolta'm.
Podem donar aquesta conversa per acabar.
Sí, ben, diria. Sí. Sí, perquè... Baixa bruta.
Té alguna cosa a veure, això? Clar, que aquest és el dubte que tens després d'això.
No, bueno, és fàcil associar-te a la idea de que si estàs en dificultats econòmiques com apunta aquesta informació, és bastant important no quedar-te sense feina, però jo pensar que són coses completament independents.
Pues suposo que seran independents. Si això ho sabia, per exemple, el president del Barça, s'ha de dir... Que no sé si serà un bon president, perquè sí que et considero que Joan Laporta és una bona persona.
Sí.
És a dir, que
si l'estratègia és aquesta, sí.
Si l'estratègia és aquesta, jo dic que Joan Laporta, potser no sé com a president, però com a persona és bona persona, perquè llavors, hòstia, aquest problema amb el fisc important. No ho sé, repeteixo aquestes informacions al periódico, que jo desconeixia totalment, de dalt a baix. Però, en fi... Són les 11:20. Sí. Jo és que de debò, jo us ho dic en sèrio. Això és útil, l'EGM. Avui Pedro Sánchez, que si dilluns dimiteix, ara que si la roda de premsa d'aquest i dels altres, que si ara això del fisc, escolta'm, Polls, arregla-m'ho, que vols...
Va, vinga, va, que toca, que toca. Perquè Loteries de Catalunya...
Sí, que toqui algú ja, perquè...
Sí, destina tot el seu benefici a les persones que més ho necessiten, així que quan jugues a la grossa de Sant Jordi, a tu et pot tocar un premi de 2 milions d'euros i a tots ja ens han tocat 300 milions en accions socials. Està prou bé, així que vinga, 27 d'abril, sorteig de la grossa de Sant Jordi. Tu juga, que això... Toca que toca.
ens hem quedat? O sigui, s'ha fet un silenci, l'Anex sí, està sí. també...
No, és que clar, funciona el cap quan t'entenen.
No, i que a més és un tema privat, no? I, i fins a quin punt ho relaciones o no,
llavors
jo crec que s'ha de ser molt, molt prudent amb aquesta
qüestió. Però no, jo he d'anar al súper, anem plegant, sisplau.
Com?
Que he d'anar al súper. Que també és una altra feina important, eh?
Bueno, doncs mira, sí. Jo ara pensava, dic, mira que bé, demà a les 12, acabem aquí a les 12 i tal, i penso, tia, però si demà fem el primer debat de campanya. Demà, des de la fundació de la ONCE, amb l'Enric Sierra, amb el director adjunt de La Vanguardia, farem el debat amb tots els candidats a la presidència de la Generalitat, llevat, òbviament, de Carles Puigdemont, que serà substituït per Josep Rull, Salvador Illa, Pere Aragonès, Josep Rull, Ignacio Garriga, Laia Estrada, Jessica Albià, Carlos Carrizosa, Alejandro Fernández. Demà, el debat que farem a partir de les 9 en punt fins aproximadament 10:45 del matí. Hola, Mercè Guix, què tal?
Com Hola, molt bé, molt bé. Està interessant, la final del mes d'abril, del diàling.
Ah, quin susto, dic quina final.
El debat també, sempre ja. Interessant, però si podem riure una mica, també és agraït.
Bueno, anem a veure, anem a votar el millor diàling del mes d'abril. Si voleu participar, correu electrònic a diàling@recu.net, paraula clau a l'assumpte, així de fàcil posem en joc. Un xec regal de 100 euros per comprar qualsevol còdix de Catalunya. Atenció, perquè aquí hi ha una cosa que diu tota la família que envia missatges, un pack per descobrir Olot d'una manera única. És una entrada doble a l'exposició sobre volcans, espai cràter, un àpat per dues persones a les Cols, dues estrelles Michelin, i una nit per dues persones a l'hotel La Perla.
Poca broma.
Poca broma.
El nom és sugerent.
Sí. Té cinc talls finalistes. El primer, el guanyador d'aquesta setmana, que és aquest.
A Ser Catalunya tenen problemes per connectar l'emissió després de l'informatiu de Madrid, tot i l'esforç titànic de la seva locutora.
Un minuto 25 de hora 25.
El dos. El dos. El dos, el número dos.
¿Qué coña está pasando?
Ay, el dos.
Ser Catalunya.
A mi la paraula fracasso no me gusta, perquè és...
Si creieu que aquest és el millor tall del mes, correu electrònic a dialing@recu.net, assumpte 2. Segon finalista.
El Joan Puquí es lleve amb el peu esquerre i explote gairebé literalment el que t'hi jugues.
Sí, de treballar a mig termini, no?
No, necessites un entrenador...
Puta polla, estic.
Vinc a cagar-me amb la primavera, la puta primavera del collons.
Perquè he hagut d'aparcar, prendre pel cul, perquè aquí estava tallat la diagonal. Cara, ja l'han obert! Cara, ja l'han obert! Me cago amb la puta!
Trobo aquí una gilipollada de tallament, que hi insisteixo, ara està obert. Segon, em cago amb el puto tramvia dels collons. Em cago amb el puto tramvia, que fa 20 anys la ciutadania va votar que no volia el tramvia, i aquesta gent estan fent el tramvia, que era més demòcrata porciones.
Us bon vin a tots.
Correu a dialing@recu.net, assumpte indignat. El tercer.
El showman Marc Giró dona la nota al butlletí de la una del migdia de forma, aquest sí, literal.
Partit que també ve marcat pel reforç del dispositiu de seguretat dels Mossos d'Esquadra. S'esperen 2.700 aficionats francesos.
¿Qué es ese animal?
400 dels quals radicals del PSG. A banda del Barça, Paris Saint-Germain, a la mateixa hora també es juga el Dortmund Atlètic de Madrid.
Sona bé i tot, eh?
Sí.
Ho afina
no,
molt bé.
Ja no.
I com aguanta Rocamora, eh? A veure si adormo i anar seguint.
És com la veig de Montserrat, eh?
És millor la versió del Giró que l'original
sí,
de la
Xavi. Sí, i tant, i tant. Marc Giró, líder de la Ràdio La Una al migdia, del programa més escoltat. Assumpte Giró i el quart tall.
A Ràdio Barcelona disparen un tall sense voler i creen una situació del tot surrealista. De fet, és tan fort tot plegat que el tall que sentirem a continuació no està ni editat. Aviam.
I a Roma, al Vaticà...
Avui en dia una tuberculosi no hi ha motiu perquè no es curi un malalt en tuberculosi.
Que ningú pensi ara que el papa té tuberculosi. Amb un altre.
Home, que prec una pastilla abans de vindre.
Assumpte... Papa, en joc aquest xec regal de 100 euros per comprar qualsevol condis de Catalunya al supermercat i una entrada doble per anar a l'Espai Cràter, una per dues persones a les Cols i una nit per dues persones a l'Hotel La Perla. 11:28. Escolta, aneu en nom de Déu. Qui va al Camp Nou ara? Algú va?
Jo.
Tu hi vas, no, Anaïs?
Sí.
Hosti, tu. A la una, eh? En directe, aquí a RAC1. Sí, sí. La roda de premsa de Joan Laporta i de Xavi Hernández.
La Marta Ramon també estarà allà.
Ui, la Marta. Ja m'ha enviat un missatge, la Marta, veus? La Marta ja m'ha enviat un missatge. Però la Marta... És que jo crec que els que flipem són nosaltres, però que la Marta està allà cada dia picant pedra com l'Anaïs, que dius, jo és que crec que ja està... Saps allò que vas a... Tia, entres al túnel del terror aquell del Tibidabo i ja entres caminant i apa, que no, no... En canvi, entréssim nosaltres, anem allà amb l'ensurt perquè no hi som cada dia. En fi, a partir de la una aquí a RAC1, la Marta Ramon des del Camp Nou. De Breja, no? De les Camp Nou és? O...
La ciutat esportiva.
Ciutat esportiva.
Sant Joan
després de després de l'entreno, efectivament. Sí. Gràcies, Anaïs, gràcies, Roger, gràcies, Miguel, Rico, Rico, Rico. 11 i 29 minuts.
Passi bé.
D'aquí uns moments, Víctor Amela i David Broc. No. Víctor Amela i Alejandra Palés. D'aquí uns moments aquí per parlar de televisió. Aquí al món a RAC1. 11:45.
A Cellers Maset sabem que ara valora més que mai poder compartir dinars i sopars en família. Perquè gaudeixi d'aquests moments, durant aquest mes, comprant els nostres vins i caves, aconseguirà regals i descomptes excepcionals. Truqui ara al 900-200-250 o entri a maset.cat i li portarem els nostres productes com sempre a casa seva sense despeses d'enviament. Cellers Maset, directe del celler a casa seva.